I repassant les qüestions informatives més destacades d'aquest matí de dilluns, l'aigua està garantida a les Balears aquest estiu després de les intenses pluges registrades els darrers mesos. Així ho ha assegurat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, a l'informatiu matí. El darrer balanç publicat aquest cap de setmana ja apunta que les reserves van a l'alça i que Eivissa, després de 3 anys, ha deixat d'estar en situació de prealerta.
I la previsió és que les reserves encara creixin més els propers mesos fins a l'abril, ja que l'aigua del mes de gener s'anirà filtrant més a poc al subsol i no serà fins a finals del primer trimestre d'enguany quan ja es dipositarà als aqüífers. Per això Calafat confia que aquesta primavera s'afregui el 60% de capacitat que afegits a la producció de les dessaladores seran més que suficients per passar un estiu relativament tranquils.
La millor situació de l'any passat era pitjor que l'actual. Per tant, ara estem amb aquest 51%, que és semblant a l'any passat per aquestes dades, i esperant per arribar en aquest 57-58% quan arribem en aquest mes d'abril. Esperem que continuïn les pluges. Ara hem de veure ja amb optimisme aquesta 2026.
I precisament aquest estiu, les empreses de Rentacar preveuen disposar d'entre 80 i 85.000 vehicles de lloguer a les Balears. Això vol dir que la flota ha disminuït un 33% en 5 anys.
Una reducció que es deu, entre d'altres factors, a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i Eivissa durant els mesos d'estiu. Unes polítiques que critica el president de la patronal Baleval, Carlos Herrera.
I una vez que sepas la cantidad de vehículos que hay y cuál es la problemática de cada una de las distintas flotas, particulares residentes, no residentes y rentacar, podrá tomar decisiones, pero es que ahora mismo se están tomando decisiones a ciegas.
I d'aquí a mitja hora comença una de les cites de referència del sector de l'hostaleria i la restauració a les Balears. Comença la Fira Horeca.
Obre les portes a les 9:30 amb la gastronomia professional i el producte local com a protagonistes. L'han parlat a l'informatiu matí amb José Luis Córcoles, el cap de comunicació d'Horeca, qui ha defensat el producte de proximitat.
I el producte local és la base. Sense els pagès, sense les persones de la mà, no tenim futur identificatiu com a Mallorca, com a Balears. Llavors l'hem de protegir.
I els partits polítics reuneixen avui a les seves direccions nacionals per estudiar en clau estatal els resultats de les eleccions autonòmiques d'Aragó. Uns comicis que ha guanyat el PP, que perd 2 escons.
Els populars continuen necessitant Vox per governar. El partit de Santiago Abascal duplica la seva representació, passa de 7 a 14 diputats. Escoltam el president en funcions del govern d'Aragó i també candidat popular Jorge Azcón.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
D'altra banda, el PSOE, que es presentava amb l'exministre Pilar Alegría de candidata, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra.
Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha dit a les xarxes socials que és una altra derrota contundent del sanchisme.
Amb aquest punt de la política arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El Dia, amb Marta Garau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 6 minuts. Començam el programa. 11 graus de temperatura en aquests moments. El temps encara una mica inestable, amb alerta groga a les Pitiuses, també a la zona oest de l'illa de Mallorca. De fet, ha estat un cap de setmana de rescats a la muntanya. Dissabte, 5 excursionistes van quedar atrapats al cim del Penyal de migdia. La mala visibilitat impedia el vol de l'helicòpter i, clar, els efectius van haver de fer aquest rescat a peu. De nou, una crida a la prudència, sobretot a totes aquestes persones que surten a la muntanya. Afortunadament, la història va acabar en final feliç i tan sols alguns signes d'hipotèrmia, però se troben en bon estat. Deixant de banda el temps i la meteorologia per parlar inevitablement de la política, dels resultats electorals. El Partit Popular va ser el partit més votat a Aragó, tot i que perd 2 escons i queda amb un total de 26. D'igual manera, necessitarà el partit de Vox, de Abascal, per governar, perquè va duplicar la seva representació, va passar de 7 a 14 diputats. El Partit Socialista davalla fins als 18 escons i puja el partit d'Esquerres, Junta Aragonesista, que passa de 3 a 6 escons. Aquest és el balanç de la que va ser la nit d'ahir, així que avui, com no pot ser d'una altra manera, al dia analitzarem aquests resultats a través de la nostra tertúlia política i aprofitarem per traslladar als diferents representants parlamentaris quina lectura fan d'aquest resultat, tenint en compte també que aquí, a les Balears, podem parlar d'any preelectoral. Com dèiem, ha estat un cap de setmana no només marcat per la política, sinó també per la crònica de successos en la detenció, Joana, d'un grup criminal dedicat a l'explotació sexual.
Així és, Marta, bon dia. La Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa a Mallorca dedicada a explotar sexualment dones immigrants, la majoria d'elles colombianes, sense regulació. Es calcula que aquest grup criminal hauria pogut arribar a explotar 1 centenar de dones. Durant l'operació policial, els agents han alliberat 12 dones i han detingut 5 persones. La xarxa de delinqüents captava les víctimes als seus països d'origen a partir d'ofertes falses de feina a Espanya i les víctimes viatjaven enganades amb falses ofertes laborals que prometien feina al sector de l'hostaleria, però en arribar eren obligades a exercir la prostitució sota amenaces i coaccions constants. Els agents no descarten que les declaracions permetin descobrir nous mètodes de captació i trasllat de dones, així com també la possible existència de més integrants d'aquesta organització criminal.
Més qüestions. Si heu venut, heu heretat o rebut un habitatge aquest mes de gener, atenció, perquè potser no teniu clar què és el que exactament heu de pagar. Xisco.
Bon dia, Marta. Ni tan sols. L'administració ho acaba de tenir del tot definit. Parlam de la plusvàlua municipal, un impost que grava l'increment del valor dels terrenys urbans, urbans i que després del darrers moviments del govern i del Congrés ha quedat en una mena de llimba legal. Per començar, hem de dir que uns nous coeficients van entrar en vigor dia 1 de gener per canviar la manera de calcular aquest impost amb l'objectiu de frenar l'especulació immobiliària, però només van durar 27 dies. El Congrés va rebutjar el decret que els incloïa i ara tornen a aplicar-se els coeficients anteriors, fet que obliga a moltes persones a revisar que han pagat o que han de pagar per aquesta plusvàlua. De fet, amb unes 60.000 operacions immobiliàries al mes a tot l'estat, la incertesa és gran i les preguntes són moltes. Després saludarem l'advocat Alejandro del Campo per esclarir aquestes qüestions.
Parlem també d'actualitat laboral per donar resposta a algunes preguntes. Quins drets, per exemple, puc tenir a la meva feina si el meu cap està malalt?
Home, si té un refredat, no n'estic del tot segur, Marta Garau, però atenció a la decisió d'un jutjat social de Barcelona que ha considerat improcedent l'acomiadament disciplinari d'una treballadora que va faltar diversos dies al seu lloc de feina per una urgència veterinària de la seva cusa, en entendre que una d'aquestes absències estava plenament justificada per raons humanitàries. Però, Joana, crec que convé fer una mica de context.
Sí, perquè d'alguna manera podríem remuntar-nos al 2024. Aquesta treballadora va ser acomiadada després d'acumular 4 absències que l'empresa va qualificar d'injustificades. L'última d'elles va ser després de rebre una cridada, una telefonada urgent del centre veterinari, en la qual se li comunicava que era necessari aplicar l'eutanàsia a la seva mascota davant el greu empitjorament del seu estat de salut.
Parlarem amb el nostre advocat laboralista Pere Quecla sobre aquesta i sobre altres qüestions relacionades amb la feina. Però avui dilluns també farem tertúlia de joves.
Liam. Sí, ja fa estona que no en fem i avui hem decidit que avui toca fer tertúlia amb ells. Amb ells abordarem temes relacionats com l'habitatge, les xarxes socials o fins i tot la prohibició del consum de begudes energètiques. Ens visitaran avui Guillem Coll, que és president del Consell d'Estudiants de la UIB i també Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut. Serà a partir de les 10 i mitja.
9 i 10 minuts, moment per a la reflexió. La frase del dia és aquesta.
La frase d'avui és de l'escriptor rus Fyodor Dostoyevsky, mort el dia com avui de 1881, perdoneu, a Sant Petersburg. I la frase diu que després d'un fracàs, els plans més ben elaborats semblen absurds.
I de què parla tothom?
Idò, avui tothom parla de l'actuació del cantant porto-riqueny Bad Bunny a la final de la Super Bowl. Bad Bunny va arrasar l'intermedi de la Super Bowl a Santa Clara, Califòrnia, amb una actuació que passarà a la història per la seva càrrega cultural i social. El cantant boricua ha protagonitzat un espectacle completament en espanyol, una fita inèdita en el major esdeveniment televisiu dels Estats Units, en el qual va celebrar la cultura porto-riquenya i llatinoamericana amb escenografies que evocaven el viejo San Juan, Harlem, i també la comunitat hispana. Durant els 13 minuts de performance, Bad Bunny va interpretar un medley de reggae i temes propis, envoltat de banderes de països americans i en la frase «Juntos somos América», com a leitmotiv. Van aparèixer al seu costat Lady Gaga i també Ricky Martin, un gest de reconeixement a llegats musicals diversos i de reivindicació de la identitat llatina. El moment més comentat va ser quan va pronunciar «God bless America», mentre enumerava països de tot el continent, reforçant una visió panamericana més enllà dels Estats Units. Tot això va generar reaccions polaritzades, perquè vivim en aquesta època. Alguns sectors conservadors, inclòs el president Donald Trump, han criticat el show com a terrible o una afronta en els valors nord-americans, mentre que milions de fans celebraven la reivindicació cultural i la diversitat. Un moment històric, podríem dir, que no només va fer ballar el públic, sinó que també va encendre el debat sobre identitat, llengua i inclusió cultural en aquest escenari global en el qual tots habitam. Habitar en Vilavial. Què en penseu de l'actuació que vos va semblar aquesta performance d'en Bad Bunny?
Bé, jo d'entrada he de dir que crec que ha fet història, com tu bé deies, perquè 13 minuts cantant en espanyol ja, d'entrada, es fa història, vull dir que no...
Ja en va fer en els darrers
no
grans, quan va guanyar millor àlbum general dels premis i torna a fer història amb Bad Bunny enguany.
Després he cercat una mica tema audiències, no estic segura perquè a un lloc he vist que hi havia 142,3 milions d'espectadors, a un altre he vist 300 milions d'espectadors, encara no sé ben bé a quanta de gent ha arribat aquest missatge tan potent.
T'he de dir que és el Super Bowl, Joana, és un programa en el qual el dia se pot mirar cara a cara.
Nosaltres competim directament a Super Bowl.
Són un poc les audiències que fa nosaltres aquí cada matí.
Bé, sigui com sigui, és una brutalitat la quantitat de gent que va veure aquest missatge en què com s'ha defensat l'idioma, l'identitat, l'orgull de ser hispà en el major escenari del planeta en un moment polític, diria, hostil pels Estats Units. Ja ho poden veure simplement en la crítica que n'ha fet en Donald Trump. I, per jo, el moment no sé com descriure el moment, però més emocionant, et sens dubte, quan en Bad Bunny li entrega en el Liam, el nen que els membres de l'ICE havien detingut, el Grammy d'honor durant aquesta actuació. Però ja brutal aquest moment, molt significatiu, i no m'estranya que en Donald Trump el critiqui, òbviament.
Jo, aquest moviment de banderes que va fer, en aquest cas Bad Bunny, me va recordar una mica l'Aoti.
Quan
en recordeu, quan s'ha fet el festival de l'Aoti, que era un festival de la cançó que Espanya ha guanyat no sé quantes vegades, m'ha recordat un poc aquest, o una cimera d'aquestes hispanoamericanes, on hi ha totes les banderes que passegen. Troc que és un moment de reivindicar allò que uneix i no allò que separa, i també un moment, com deia na Joana, políticament convuls, en allò que és l'epicentre del món, que fins ara, o per ara, als Estats Units. Des del món de l'art, sobretot, sí que s'està plantant cara en aquest sentit el president Trump. No sé si d'una manera molt efectiva o no, perquè l'AIS continua fent feina, però el manco subratllar-ho, posar-ho de relleu i veure que no tothom està d'acord, tot suma. No sé si suma molt o no, però tot suma.
L'art com a reivindicació jo crec que és molt, molt potent. Sempre ha estat
molt
útil, la cultura, l'art,
sí,
com a missatge
tot i així,
reivindicatiu.
Com comentàvem, ha polaritzat, si tu mires les xarxes als Estats Units, fan por a tot. Jo avui de matí repassava algun tuits i, clar, és blanc o negre, és gris, en aquell país ja no existeix.
Sí que és veritat que cal destacar sobretot, no només el missatge, no?, que han parlat, a banda d'aquesta qüestió, que és òbvia i a les xarxes la poden trobar i també trobam la polarització, a mi m'ha agradat moltíssim el que és l'escenografia. Com ha sortit ell? Disfressat d'aquest equip esportiu, com si fos un jugador de la Super Bowl, tot impolut, tot de blanc, una coreografia brutal, un missatge també...
Tot molt ben pensat, perquè fins i tot aquesta pilota hi havia un missatge, o sigui, escrit, de tots som Amèrica, o som Amèrica, continuem aquí tots, o una cosa així similar. Tot molt ben pensat, evidentment, cada vegada la Super Bowl sorprèn més, i també molt d'artistes convidats, Lady Gaga, i a dins les imatges, ballarins, que anaven una mica d'incògnit, per exemple, hi havia en Pedro Pascal, que aquí mos agrada tant, na Cardi B, o na Jessica Alba, que ballaven allà enmig com si fossin ballarins, o sigui que tot molt ben pensat i molt ben coordinat.
No debades, es diuen show més important de tot l'any als Estats Units, aquest 13 minuts és allò més vist de la televisió. També podríem recordar l'any en què Nalato, ja jo sé que estic bé, que Janet Jackson, Justin Timberlake, li va estirar el corset aquell que duia.
Això, preparadíssim.
Preparadíssim, però bé, el rebombori que va armar, és a dir, és una actuació que no deixa ningú indiferent. L'any que va participar na Shakira en el J-Lo. Cada any és una actuació que s'ha de comentar, perquè està pensada per això, perquè la comentem a nivell global.
I aquí ho estem fent, comentant-la, no? I és vera que...
Home, ja que competim en el Super Bowl, no?
El banco.
Sabeu una cosa que m'ha estat molt de greu? Que ahir se van lliurar els Premis Gaudí del cinema català, llevava una actuació meravellosa d'en Salvador Sobral en Magalí Seré, que varen reinterpretar, molt reinterpretada, l'Àguila Negra en la versió de Maria del Mar Bonet, i ningú en parla, o nosaltres no n'hem parlat aquí, ja en parlarem després, perquè s'ha ajuntat Bad Bunny amb aquesta actuació en el Gaudí, i clar, és complicat el que dèiem, és complicat competir.
Però aquí parlem de tot, no?
De tot,
i per això tenim 3 hores per davant de programa per analitzar no només els Premis Gaudí, la Super Bowl, l'actualitat, tot el que passa per aquí a través d'aquestes 3 hores intenses de ràdio i de televisió en directe, amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Andreu Tauler, Cata, Jaume, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, començant jornada, començant setmana.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden, y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 18 minuts. Comença la nostra tertúlia, recordant els nostres oients, els nostres espectadors, avui és dilluns, tertúlia política. Així que per començar, saludam els representants parlamentaris que avui ens acompanyen en ordre de la representació al Parlament. Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari popular, bon dia.
Bon dia.
Tot d'una s'incorporarà Mercedes Garrido, diputada del grup parlamentari socialista, i saludam a Manuela Cañadas, del grup parlamentari Vox al Parlament. Bon dia, Manuela.
Bon dia, buenos días.
Lluïsa Pesteguia, per Més per Mallorca, bon dia.
Bon dia.
I Joana Gomila, diputada del grup parlamentari Mixt per Menorca. Bon dia, senyora Gomila.
Hola, molt bon dia.
Aprofit per saludar la senyora Garrido. Bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
Bon dia.
Jo s'acaba d'incorporar a temps. El trànsit a vegades dificulta i sobretot l'aparcament no es facin en aquesta zona. Avui, inevitable, parlar d'eleccions. Ja sabeu, 2026 és un any electoral a algunes autonomies. Algunes comunitats ja han celebrat les votacions per les eleccions autonòmiques, com és el cas d'ahir vespre a Aragó. El Partit Popular va ser el partit més votat, tot i que perd 2 escons i queden 26 escons. El bloc de la dreta, però, consolida amb força la seva majoria a les Corts d'Aragó perquè Vox va duplicar la seva representació. Va passar de 7 a 14. El Partit Socialista davalla fins als 18 i puja el Partit d'Esquerres Junta Aragonesista, que passa de 3 a 6 escons. Un balanç del que va ser la nit d'ahir vespre i que aprofitam amb aquests resultats per traslladar als nostres contertulis mem quina lectura fan. També tenim en compte que aquí a les Balears podem parlar també d'any preelectoral. Comença per vostè, senyora Pocoví.
Està clar, el Partit Popular ha guanyat unes noves eleccions autonòmiques i no perquè siga una nova victòria guanyar unes noves eleccions, perquè no hagi sumat una nova victòria, com he dit, no se li ha de restar valor. Jorge Azcón seguirà sent el president d'Aragó i el Partit Popular no només és que hagi estat la força més votada, la primera força política d'Aragó, sinó que a més tots la suma més vots que tota l'esquerra junta. I per contra tenim un Partit Socialista que ha sumat una nova derrota, ha tornat a perdre unes nous comicis, unes noves eleccions electorals autonòmiques a Aragó, i això és una nova derrota per el candidat del senyor Sánchez. El Partit Popular augmenta distàncies respecte als grups socialistes, sobretot respecte comparant amb les eleccions de l'any 2023, amb 8 escons d'avantatge, 10 punts de distància. Per tant, el Partit Socialista se situa com a tercera, més a prop, com a segona força política, més a prop de la tercera força política que no de la primera força política, i a més ha igualat els pitjors resultats de tota la seva història a Aragó. Per tant, Azcón crec que ha derrotat a Pilar Alegria en el conjunt de tota la comunitat d'Aragó i també a les 3 províncies aragoneses. El resultat d'aquestes eleccions crec que és l'expressió clara del que demanen els ciutadans en general, que és que volen un govern liderat per el Partit Popular i que el que demanen és que l'esquerra segueixi a l'oposició.
Senyora Garrido, l'escoltem.
Bé, fins ara hem escoltat una anàlisi per part de la senyora Pocoví d'aritmètica electoral. Jo crec que l'anàlisi que val la pena fer avui de matí, com es que varen fer després de les eleccions a Extremadura, és la gran irresponsabilitat del Partit Popular. N'hem parlat en tot moment, des del moment en què se van convocar tant les eleccions extremenyes com després les aragoneses, precisament per un tema de tacticisme electoral del senyor Feijó i després de la senyora Guardiola i del senyor Azcón, pensant que convocar les eleccions aconseguirien majoria absoluta i allunyar-se de vots, l'únic que han aconseguit amb aquesta absoluta irresponsabilitat del Partit Popular és posar-se en els peus dels ultres. Jo crec que el Partit Popular el que està mostrant amb aquesta dinàmica electoral de goteig és que li importa més en Feijó, que li importa més l'estratègia i el tacticisme electoral, que no són institucions i la democràcia, perquè l'únic que s'està aconseguint en aquest moment és posar les comunitats autònomes, que són les comunitats autònomes, són les que tenen les competències en salut, en educació, en dependència, en tot allò que és la base de l'estat del benestar. Estan posant aquestes institucions en els peus d'aquells que no creuen en aquestes institucions i que directament el que mos diuen és que venen a dinamitar el sistema institucional democràtic des de dins, perquè és el que els hi sentim dir en tot moment. Jo crec que avui de matí alegrar-se de que han guanyat les eleccions, és cert, el Partit Popular és el partit més votat a Aragó ahir, ara. Jo crec que alegrar-se de guanyar les eleccions és molt alegrar-se. Jo crec que hauria de fer una profunda reflexió en quant a quin és el seu tarannà i hauria de fer una profunda reflexió en quant a si al Partit Popular li importa la democràcia o no li importa la democràcia. Jo crec que aquest és el fons del debat. No és un escó més, un escó manco. El Partit Socialista ha perdut 5 escons, efectivament. És el que cercava el Partit Popular. Cercava precisament això, cercava convertir-se en un partit amb majoria absoluta, el que ha aconseguit ha estat perdre 2 diputats. Ha aconseguit perdre 2 diputats.
Senyora Cañadas.
Gracias. Lo que es importante es que demostrarle a este bipartidismo corrupto y caduco que ha hecho de la democracia un Estado absolutamente fallido, que ha ganado el sentido común. Y evidentemente los 7 votos que ha ganado Vox son 5 del Partido Socialista y 2 del Partido Popular. Un Partido Popular que no se ha dado cuenta todavía de que tiene que pactar con Vox, porque esta era de mayorías absolutas en las que han demostrado a los ciudadanos que no han hecho absolutamente nada, que han seguido con todas las políticas de la izquierda, con toda esta ideología que han metido en cada una de las leyes y en cada uno de los rincones de España, son fallidas y que los ciudadanos se han cansado. Y el Partido Socialista, en vez de hacer una autocrítica, lo acabamos de ver, y decir que mal lo hemos hecho, cómo nos ha pasado factura la corrupción del presidente del gobierno y todos los altos cargos del gobierno que nos rodean. O sea, en vez de hacer esta autocrítica, viene con el discurso de la extrema derecha, que ya no le cree nadie, que nadie está pendiente de creerse las mentiras de ambos partidos y de todos los partidos que odian nuestra nación, y que Vox, con un discurso coherente en defensa del campo, en defensa de todos los derechos y libertades de los ciudadanos, con un discurso que está en cada una de las casas de todos los españoles, ha demostrado que si no quieres Vox, te tomas 2 tazas, porque ahora, tanto en Extremadura como en Aragón, se ha demostrado que incluso en algunos sitios de Aragón son la segunda fuerza política. Por lo tanto, estamos ante un cambio de un bipartidismo caduco que ha llevado a la ruina a España y crece otra fuerza que es la nuestra.
Senyor Pastellia.
Sí, deia la senyora Pocovic que el senyor Azcón serà el proper president d'Aragó, no? Si ho vol Vox.
Exacte.
Perquè, que jo sàpiga, no va assolir la majoria absoluta a les eleccions d'ahir. De fet, se'n va allunyar. I, evidentment, podem fer una lectura de les eleccions dient a què va quedar primer, a què va quedar segon, a què va quedar tercer, i no faríem falta que nosaltres estéssim asseguts en aquesta taula per fer aquesta anàlisi. Jo crec que un ha de mirar que cercava les eleccions i que ha aconseguit les eleccions. I jo crec que ahir hi va haver 2 partits clarament que varen guanyar. Un va ser Vox, que va duplicar els seus resultats. Se poden pensar que molt a pesar meu, però va ser així. I l'altre va ser Junta Aragonesista, que va duplicar també els seus vots. El senyor Azcón va convocar aquestes eleccions perquè no volia dependre de Vox i volia poder pactar exclusivament, en aquest cas, amb Aragonesista. Va quedar més enfora que mai, perquè no només no va aconseguir la majoria absoluta, sinó que va perdre 2 diputats. De què han servit aquestes eleccions, senyora Pocoví? En què millora la situació d'Aragó i dels aragonesos aquestes eleccions? Que el senyor Azcón, perquè en té la capacitat absoluta, va decidir unilateralment convocar, i dic unilateralment fent una mica de gràcia, perquè no cal ser molt viu per entendre que això ha estat una ordre de Gènova que va decidir que hi hagués unes eleccions autonòmiques darrere l'altra per poder anar desgastant en el senyor Sánchez, que efectivament el Partit Socialista, elecció rere elecció, treu un pèssims resultats. Però aquests dolents resultats, i que jo crec que haurien de dur a una reflexió en el Partit Socialista i també a veure de quina forma està perdent tot el seu poder territorial amb un càstig que segurament no és en els seus candidats autonòmics, sinó que és un vot de càstig en el senyor Sánchez, però no està sent capitalitzat pel PP. De fet, diria que, tenint en compte que fa 5 eleccions que guanya el Partit Popular, i és incapaç de capitalitzar-ho, i me sap greu dir-ho, crec que és per la incapacitat del senyor Núñez Feijó d'oferir un lideratge que qualcú cregui que aquesta persona pot ser un veritable líder del govern espanyol, perquè no ofereix aquesta imatge. De fet, ofereix una imatge d'incapacitat absoluta. Per tant, aquest és el resultat de lo que diria una greu irresponsabilitat per part del president del govern d'Aragó, que va intentar de lliurar-se de Vox i depèn més que mai de Vox.
Senyora Gomila.
Bueno, jo abans de començar m'agradaria posar en valor els resultats que ha obtingut la Junta Aragonesista, perquè un partit d'esquerres feminista, ecologista, sobiranista, republicà, un poc germà nostre de més per Menorca, ha tingut uns resultats excel·lents. Ha aconseguit doblar la seva representació a les Corts Aragoneses. Jo crec que això s'ha de posar en valor i d'alguna manera demostra que hi ha molts aragonesos i moltes aragoneses que estan cansats de les polítiques que es fan del PP acompanyades de Vox. És cert que aquests 6 escons no seran suficients per poder, d'alguna manera, fer trontollar el govern que haurà de liderar segurament un partit de dretes amb el suport d'ultradretes, però sí que serà capaç de dur a terme tota una sèrie d'iniciatives d'esquerres que han demandat els aragonesos i els aragonesos impulsar-ho i posar la seva veu en el Parlament per intentar avançar amb una línia diferent de la que està avançant el PP i Vox. Perquè tots sabem que l'avançament electoral que va fer el senyor Azcón amb l'objectiu de no dependre de Vox per aprovar uns pressupostos li ha sortit malament, perquè a part de que ha perdut representació ha donat ales a Vox i de cada vegada és més imprescindible en el govern d'Aragó i, per tant, encara estarà més collat a Vox que no estava abans de les eleccions. I, per tant, jo crec que el PP ha de fer una reflexió important si realment el que està pretenint és debilitar el PSOE o realment pensa en les persones que viuen a les diferents comunitats autònomes que estan convocant eleccions, perquè el que estem veient és que no aconsegueixen de cap manera el seu objectiu. I donar ales a Vox té un problema important, ho estem veient aquí a les Illes Balears en el Parlament, també ho veiem al Consell Insular de Menorca, que ara se considera no és de Vox, però ho era, que l'únic que estem fent és fer passes enrere en tot el que fa referència a la memòria democràtica, tot el que fa referència a la nostra llengua i la nostra identitat, en tot el que fa referència en el Pacte Verd, en tot el que fa referència en els drets i les igualtats entre els homes i les dones, perquè qualsevol iniciativa que s'ha aprovat en aquest Parlament, que és el que segurament també passarà a les Corts Aragoneses, és que depenen de Vox, i en el moment que depenen de Vox implica que ells posen tots els seus les seves monedes de canvi damunt la taula i les monedes de canvi sempre van cap allà mateix, contra la identitat, contra la llengua, contra la igualtat, contra la memòria històrica, contra els immigrants, o sigui, de llevar drets i dignitat a les persones que viuen a la comunitat autònoma. Per tant, jo crec que aquestes eleccions no han servit de res, més que perquè el PP doni forces a Vox, el seu objectiu de debilitar el PSOE, evidentment, ha perdut i per tant es veu, però crec que no aconsegueix el seu objectiu. Tal vegada Azcón, i a diferència de la senyora Proens, intentarà en el Parlament d'Aragó pactar amb les forces d'esquerra per poder fer un govern que vagi a favor de la memòria, a favor de la llengua i la identitat, a favor del Pacte Verd, a favor realment de les persones i que els posin al seu sentit.
Després d'aquesta primera intervenció, amb l'exposició d'arguments més llarga, passam a una segona ronda, on tenen vostès menys temps, exposicions més breus d'un minut, i així podem donar lloc al debat. Senyora Pocoví, responent als arguments de la senyora Garrido i del senyor Pesteguia.
Sí, jo només voldria remarcar, no? Està clar que després d'unes eleccions se fa una lectura, cada partit polític fa la seva pròpia lectura i poden tenir punt de vista diferents, però el que no se pot negar de cap de les maneres és que el Partit Popular ha guanyat aquestes eleccions a Aragó. Està clar, per molt que no les agradi. I la poden interpretar de la manera que vostès vulguen. Basta veure i repetir, que ho he dit anteriorment, que el Partit Popular, per ell tot sol, el Partit Popular té més vots que tota l'esquerra junta. Per tant, està clar que se distancia del Partit Socialista, que està clar que els ciutadans el que volen és un govern liderat per el Partit Popular i el que volen a l'oposició són el Partit de l'Esquerra perquè estan cansats del sanxisme, de la seva nefasta gestió, de les seves mentides i de la seva corrupció massiva.
Sí, jo recordaria que en un sistema parlamentari qui guanya les eleccions és qui és capaç de constituir un govern. I hem de recordar que deu fer 2 mesos que van tenir les eleccions extremenyes i ara mateix no hi ha govern a Extremadura.
Ni haurà per ara.
Perquè vostès no van no tenir la majoria absoluta i de moment no s'han posat d'acord amb vots. No sé si ho faran. Desconec la situació d'Extremadura i no m'atreves a dir-ho. Però aquesta és la situació, perquè vostès estan fiant la governabilitat de les comunitats autònomes a Vox, que és un partit que té una estratègia molt clara, i en aquestes eleccions jo crec que s'ha vist molt clar. És a dir, aquí ha votat la gent d'Extremadura que ha votat a Vox. No ha votat en el senyor Nolasco. Ha votat el senyor Abascal, que és qui ha fet la campanya allà. Jo que he seguit, i vostès saben que soc bastant friqui de les eleccions i que he seguit les eleccions aragoneses, propostes sobre la realitat quotidiana d'Aragó per part de Vox, no n'hi ha hagut. Han estat unes eleccions clarament en clau nacional. I la qüestió és si, jo crec que la qüestió de fons és si el senyor Abascal vol substituir el PP i, per tant, no hi haurà pactes, o vol convertir-se en el soci minoritari del PP i, per tant, sí que hi haurà pactes. Jo crec que és el debat de fons que ara mateix hi ha i que segurament no està aclarit. Però vostès no han guanyat les eleccions perquè no saben si podran constituir govern. Són la força més votada, això sense cap tipus de dubte. Però no han guanyat les eleccions.
Senyora Garrido i després senyora Canyada.
Sí, en el PP li basta en dir han guanyat les eleccions perquè tenen més escons que la resta, o més número de vots que la resta. Escolti, senyora Pocovi, la perra gorda para usted, com diuen en castellà. Però estem en os aquest. Jo crec que avui és un bon dia per comparar el PP espanyol amb la resta de forces de dretes d'Europa. I estem davant de el pitjor PP de tota Europa. Què va passar ahir a Portugal? Perquè hi havia eleccions presidencials a Portugal, allà on el Partit Popular de Portugal el que va fer va ser donar-li el seu suport en el candidat del Partit Socialista per tal de que l'extrema dreta no ha aconseguit les cotes de poder que vol, perquè en el final és una extrema dreta totalment reaccionària que el que vol bombardejar és la nostra democràcia. I ho diuen, no és que ho digui jo, és que ho diuen ells directament. Per tant, això, aquesta és la reflexió que avui el Partit Popular hauria de fer. Deixar-se d'aritmètica electoral i fer una reflexió amb profunda democràcia, amb institucionalitat. Si de veres són i volen ser un partit de govern, han de demostrar que són un partit de govern que defensen les institucions, però sobretot que defensen la democràcia. I això és el que no hem vist fins ara. Ni defensen les institucions ni la democràcia. Defensen el senyor Feijó i, de fet, i defensen l'esteticisme. Res més.
Torn per la senyora Canyadas.
Al final, la reflexió que està pidiendo los ciudadanos es a los partidos de siempre, porque estos ciudadanos, evidentemente, las mentiras, los bulos, las manipulaciones y la tergiversación y el llamar extrema derecha a un partido absolutamente constitucionalista que solamente ha hecho que defender a su nación frente a las políticas suicidas y de pinza que el PP y Vox, perdón, PP y PSOE votan en Europa contra el sector primario, que es el que nos da de comer, contra una inmigración masiva fallida, descontrolada, que ha demostrado en toda Europa que se está destruyendo, y ya la portavoz del señor Sánchez lo ha dicho claramente, es una sustitución demográfica para tener los votantes que ellos tienen y dar las paguitas y ayudas y comprar estos votos que se están haciendo con esta inmigración masiva. La reflexión la tienen que hacer ustedes, porque los ciudadanos han votado en libertad y han votado a Vox porque entienden que ya ustedes han fallado y no les han demostrado que pueden velar por sus derechos y por sus libertades. Ya han demostrado cómo la seguridad de las mujeres está en peligro, porque jamás han estado más en peligro que con estos partidos que se llaman de progreso, que es de retroceso.
Un minut per la senyora Gomila també, l'escoltam.
Bueno, la senyora Pocoví deia que el PP havia guanyat les eleccions a Aragó, no hi ha cap dubte que aritmèticament sí, però jo crec que no van fer una bona reflexió, perquè ara han guanyat les eleccions aritmèticament, però ara tenen menys escó, estan més dèbils i davant un Vox molt més empoderat. Per tant, això realment és un problema. Sí que han guanyat les eleccions aritmèticament, això ningú ho pot dubtar. Ara bé, la situació en què es troba ara la comunitat d'Aragó, el govern d'Aragó, és molt pitjor de la que es trobava abans de convocar les eleccions. I, per tant, si el senyor Azcón fia de que Vox li regali la presidència, de que Vox li digui que sí a tot, veurem que això no és la realitat. De fet, aquí ho estem veient a Balears. A Balears el PP està governant en minoria, però a les ordres de Vox. Per tant, allà es trobaran el mateix. I, a més, amb un Vox reforçat, que no és el cas que tenim aquí a les Illes, on un Vox de cada vegada té menys escons. El que vam sentir la senyora Canyades, el discurs que està fent, que és exactament el discurs de Vox, el discurs en el qual nosaltres de cap manera hi podem estar d'acord, on està dient que tot és dir bulos i mentides, mentides, bulos i mentides, mentides, les quantitats que diuen ells, en molt de temes, com ho està fet ara amb el tema dels migrants, amb el tema de la seguretat, amb el tema d'anar en contra de la memòria històrica, amb el tema de que van duen per banderes drets i llibertats, entenent els drets i llibertats només a la seva manera i de les persones que ells creuen, perquè drets a unes persones sí, però a unes altres no. Per tant, aquest discurs de bulos i mentides, mentides, que deia la senyora Canyada, és que fan exactament ells. A suposició, els partits d'esquerra, diu la senyora Pocoví, sí, senyora Pocoví, de què li servirà si vostès no fan una passa endavant per intentar revertir les polítiques que estan duent en sa mà de Vox? Igual necessita que hi hagués una esquerra de, a la suposició que vostè diu que fos reforçada. Des d'aquí, tornar a posar en valor els resultats obtinguts per la Junta Aragonesa. Sí, està demostrant que els aragonesos i les aragoneses volen un altre tipus de política que pensi i posi les persones en el centre. En el moment en què en voten, i més a més en el moment en què es voten clau nacionals, que un partit només d'Aragó aconsegueixi que els resultats doblant la seva participació, també crec que se n'ha de tenir en compte i pot s'enxerra. És cert que serà un problema gros constituir un govern Carreres amb el PP, a més, necessiti un Vox que ara està més que amb les ales altes, vull dir, amb es, amb molt empoderat per poder dominar i controlar el govern de Vox.
Darreres reflexions abans d'anar a publicitat. Ens queda un minut i mig.
Sí, no, jo estic molt content dels resultats de la Junta. De fet, vaig anar a fer campanya a Saragossa i me'n satisfà. El que jo vull posar damunt la taula és que Vox, i si li sumam se acabó la fiesta, estem superant la barrera del 20%. I jo crec que PP i PSOE no estan llegint aquest missatge per part de la ciutadania, que a mi em preocupa, perquè jo crec que és un partit que ha vengut a esmenar l'autogovern d'Aragó, per exemple. Es manar-lo de fons. I vostès aquí fan com si això fos una cosa que caigués del cel i que no els estàs, interpel·lant. De on se pensen que surten els vots de vots i de s'acaba la fiesta? Per tant, vostès estan naturalitzant i jo crec que el senyor Sánchez no està donant les respostes estructurals suficients a la gent per que veu que no arriba a final de mes. I això és el que alimenta l'extrema dreta. I fins que no parlem d'això, sincerament, crec que cada vegada estan més collats, en aquest cas el Partit Popular està més collat i depèn més de vots, i estan fent com si això no anés amb vostès.
Sí, jo crec que en el darrer, el darrer que hem escoltat, el de senyora Canyades, és el que demostra el que ve vots aquí. És un partit que ve directament a insuflar odi en aquesta societat, a insuflar racisme en aquesta societat i a insuflar de mentides i de bulos, perquè és tot el que ha dit tota la seva intervenció en quant a immigració, que seguretat de les dones i no sé què, tot, cada vegada que poden, entren la immigració, la seguretat, això és el que ve, i en això és el que el PP li està donant ales directament a l'odi, en el racisme i en els bulos.
A mi me gustaría contestar a la senyora Garrido. No sé si se da cuenta que son los ciudadanos de estos barrios que sufren la inseguridad, este miedo, porque claro, el señor Sánchez y todos los ministros que no tenían antes donde caerse muertos y ahora están cobrando un pastón y viviendo en casas de lujo y con seguridad ¿no? No se dan cuenta de lo que se vive en los barrios humildes y no se dan cuenta de que este movimiento está pasando en Europa y tampoco lo que se está analizando, que el señor Lluís Enric Capesteguía lo analiza bastante bien. Y yo creo que como lo analizamos nosotros, es que no hay un liderazgo en España más que el de Santiago Abascal, porque es un líder internacional. El señor Feijóo no claro. tiene liderazgo, el señor Sánchez no tiene liderazgo, está a servicio de unas élites, que para eso a veces hace los tweets en inglés, para que estas élites lo entiendan, porque evidentemente no está al servicio de ninguno de los españoles. Está destruyendo nuestra nación poco a poco y esto es lo que está pagando. Y el señor Feijóo no hace oposición, solo quiere preservar lo que él considera su empresa, que es el Partido Popular.
Aportación, señora Pocoví.
Sí.
senyora Garrido. La gran derrota d'aquestes eleccions la s'ha duit el Partit Socialista. La ciutadania ha dit ben clar que vol l'esquerra, vol el grup socialista a l'oposició, perquè està cansada, està farta de la política, de la nefasta gestió del senyor Sánchez.
9:44, hem de fer una petita pausa per publicitat, tot d'una reprenem el debat amb altres qüestions que abordar avui a la nostra tertúlia política. El bisturí i, com dèiem, darrera part d'aquesta tertúlia aquí al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que Aragón pierde las elecciones en España. Curiosamente, mientras todos los partidos las ganan. El PP gana por absoluta mayoría en su descenso. El PSOE gana por relativa minoría en su caída. Vox, por relativa mayoría en su ascenso. Y el resto ganan en su relativa minoría. Ya saben, la eterna sorpresa de que todos vencen y donde todos imputan al resto haber perdido. Donde los que pierden, curiosamente, no son los que no pueden gobernar, sino los que, pudiendo hacerlo, no están en condiciones de. Unos comicios más morales que legales, que sirven más para tener razón que para conformar un gobierno. La noticia es que, igual que en Extremadura, la derecha no es capaz de conformar esa mayoría que la izquierda del todos contra algo hubiera anunciado a estas alturas de mañana. Elecciones que el campeón popular convoca convirtiéndose en aspirante, y donde venciendo el combate, pierde el campeonato. Donde Vox perdiendo se convierte en el muñidor espiritual de la contienda, y donde la conclusión es que ninguno la tiene tan grande, la mayoría. Lo demás, ese plebiscito al presidente señor Sánchez, ese predictor que siempre ha sido Aragón para las generales, eso de que lo que pasa en Aragón se queda en España. Dos derrotas a su imagen y semejanza con la portavoz a ti de vida. Al final va a resultar que tenía razón, que no hay que irse ni con agua caliente. Eso de que lo peor que puedes hacer es presentarte para subir nota y que te suspendan. Y ya mañana, siempre vencedores, más.
Són les 9:46, dedicam aquest darrer quart d'hora que ens queda de la nostra tertúlia a parlar d'un tema que hem abordat molt els darrers dies també aquí al dia. Quina podria ser la solució per al preu del lloguer aquí a les Balears? Un informe encarregat pel govern, analistes de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona conclou que fixar preus màxims als pisos de lloguer minva l'oferta, aconsellen incentivar propietaris i promotors per augmentar l'oferta residencial. Segons l'anàlisi d'aquests experts, les dades evidencien que controlar el preu de la renda redueix la disponibilitat d'habitatges de lloguer. Això és el resultat d'un estudi en concret, el que ens referim just ara. Topar el lloguer o no pot funcionar o no, depenent de les diferents comunitats, dels diferents llocs, depenent de les característiques, densitat de població, saturació del mercat, però aprofit per demanar si funcionaria a la nostra comunitat. De nou, en ordre de representació al Parlament, senyora Parlament, senyora Pocoví, funciona per anar.
A banda de res, voldria recordar que en aquests 2 anys i mig de legislatura el govern de Marga Proens ha deixat clar que l'accés a un habitatge digne és una prioritat absoluta. Anar fent feina amb mesures concretes, mesures valentes, per generar més habitatge assequible per la gent d'aquí. En aquest sentit, segueix fent feina perquè es té molt clar que després de 8 anys sense resposta ha assumit que la solució no és única, no és fàcil, sinó que cal anar sumant iniciatives i actuant amb determinació, i això és exactament el que està fent. I en aquest sentit ha encomanat aquest estudi, un estudi sobre el control de preus, experts, grans experts en la regulació. Aquests estudis se basen en dades de Catalunya, allà on hi ha el control de preus, s'aplica el control de preus, perquè assimilar aquest estudi també conclou que les dades de Balears i a Catalunya són similars perquè tenen la mateixa problemàtica, molta demanda i poca oferta. Aquest que ha passat a Catalunya, que la caiguda de l'oferta del lloguer ha baixat un 20%, han incrementat els preus, el preu per metre quadrat, Barcelona segueix sent la província de l'estat més cara en l'habitatge, més competència en els llogaters, disminueix, s'atura les noves promocions, se'n va, se fuig l'habitatge del lloguer residencial, incrementa en el mercat residencial, el mercat de temporada, i per tant, davant d'aquestes conclusions similars que se poden traslladar aquí a Balears, el que se recomana és que no s'han d'intervenir els preus del lloguer.
A favor de topar en contra de topar el preu del lloguer, senyora Garrido, respecte a aquest estudi, respecte a quina podria ser la solució per als preus alts del nostre arxipèlag.
Jo començaré dient que per part del Partit Socialista totalment a favor de topar els preus en el lloguer, i ara explicaré per què. La senyora Pacovi Morda, que en Marga Provence ha fet tant per l'habitatge assequible en aquesta comunitat autònoma, ha fet tant, mirin si ha fet tant, que l'any 2025 l'habitatge ha pujat un 14% aquí a Balears. El major increment en els darrers 20 anys. I les previsions d'APIs, del propi govern, són que enguany, el 2026, pugi un 10% més el preu de l'habitatge. Per tant, mirin si ha fet cosa el govern d'aquestes illes per l'habitatge assequible, que ha aconseguit que pugi només en un any un 14% i pico, quasi un 15%. L'estudi que ha comanat el govern de les Illes Balears li ha comanat és el que normalment se diu un estudi a pes o un estudi de part, perquè li ha comanat a un dels gurús liberalistes del territori que tenim a Espanya. Per tant, li ha comanat a una persona que sabia expressament el que diria, perquè aquest senyor s'ha dedicat els darrers, podem mirar, darrers 4 anys directament a atacar estopatge de preus, directament a atacar, directament a defensar de manera indiscriminada la propietat privada sense fer cap tipus de crítica ni una a l'especulació i atacar el que són, el que ell nomena els ocupats, els inquiocupats. Per tant, si tu li comanes un estudi a una persona que sap el que te dirà, no té massa valor aquest estudi. Què ha passat en la Universitat de les Illes Balears? Que és que no li ha volgut fer, perquè l'estrany és que el govern hagi comanat una universitat de Tarragona i no aquí. I ja per acabar, donaré les dades oficials, les oficials d'allà on s'han topat els preus. Navarra s'ha reduït un 8,4%. A Catalunya, tota Catalunya, un 3,5%. I a Barcelona, un 6%. Per tant, el topatge de preu funciona. I hi ha una cosa que la senyora Pacovi no diu, i el govern de les Illes Balears tampoc diu, i és que aquí a Balears no hi ha topatge de preus, però hi ha molt mancos habitatges dins el mercat residencial, que hi han passat molt d'aquests habitatges del mercat residencial cap en el mercat d'habitacions o de temporada. Per tant, la fuga d'habitatges no està passant únicament allà on s'està topant els preus, està passant per tot.
Sobre topar els preus als habitatges de lloguer, senyora Cañadas.
Bueno, evidentemente desde Vox absolutamente en contra, porque no funciona. Lo que sí que funciona es la seguridad jurídica que no tienen hoy en día los propietarios, leyes antiocupas, no como hace la izquierda y la extrema izquierda a favor de los ocupas, que no solamente te ocupan la casa, sino que tienes que pagarle los suministros y te dejan sin a lo mejor este ingreso o tu propia casa, liberar suelo, porque aquí no llegamos a un 10% de suelo construido en las Baleares, y construir con prioridad nacional, sobre todo, o sea, prioridad de los ciudadanos de Baleares, de los residentes de Baleares y de los trabajadores de Baleares, que son los que aportan a las arcas de la comunidad. Esto es muy sencillo, y luego vemos por qué la gente vota a Vox, o sea, un partido que está defendiendo a los ocupas, que en 8 años no ha hecho absolutamente nada de viviendas, que las pocas viviendas que ha hecho, ya hemos visto las fotos a quien se las ha entregado, y no eran a los mallorquines, y otro partido que en 2 años las pocas cosas que ha hecho en vivienda sean decretos o sean leyes, las ha hecho gracias a Vox, pero dice gracias al gobierno de Marga Proens. No, gracias a que estamos nosotros se ha hecho algo. Y si nos hubieran hecho caso, ya veríamos muchas más construcciones y muchas más viviendas en las Islas Baleares para paliar la gravísima emergencia habitacional que hay, que precisamente yo mañana pregunto a la señora Proens sobre este tema en el Pleno.
Senyor Pesteguía.
Sí, sobre aquest estudi, mirem, jo intentaré ser molt gràfic. Senyora Canyada, vostè m'encarregaria a mi un estudi sobre quines són les polítiques lingüístiques aplicades a les Illes Balears?
Vostè sabe que no.
Exactament el mateix que ha fet el govern de les Illes Balears. Li han carregat un estudi a qualcú que en aquest cas sabia el que li diria perquè la seva opinió era coneguda i evidentment totes les opinions són vàlides i justificables i defensables, només faltaria, però era un estudi, diguem-ne, com ha anat a toc a una persona, perquè com ha dit la senyora Garrido, sinó de que el govern de les Illes Balears comandarà un estudi a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És una mica, diguem-ne, que canta la Traviata. Més enllà d'això, nosaltres sí que estem a favor de topar els lloguers. De fet, estem a favor d'intervenir directament al mercat i que sigui les administracions que fixin els preus ara mateix dels habitatges, perquè creiem que l'habitatge no és un bé de mercat, és un bé que ha de garantir un dret de ciutadania com és l'accés a l'habitatge, que ara mateix no s'està produint, no per manca d'habitatge, perquè a les Illes Balears hi ha més de 100.000 habitatges buits i que, per tant, el que necessitem és que l'administració, en aquest cas, exerceixi la seva potestat, que és regular l'economia, en el servei de la majoria social.
Senyora Gomila.
Sí, bueno, nosaltres des de Més per Menorca també, sense cap dubte, pensem que s'han de topar els preus del lloguer. De fet, si el govern declarat una tensionada en aquestes illes, i en aquest cas també a Menorca, es podia aplicar directament la llei i, per tant, poder-se topar. De fet, la demanda de topar els lloguers no és un tema de Més per Menorca ni dels partits d'esquerra, sinó que la ciutadania que està demanant a crits que els lloguers es topin. Perquè el que no pot ser és que ens trobem que persones que fan feina, que cobren uns sous, hagin de dedicar un percentatge tan alt en el lloguer que després no volen viure. I això implica haver de conviure amb altres persones, això implica no poder fer projectes de vida a les illes, a la gent jove, això implica tenir mancances de determinats sectors professionals, això implica no tenir un habitatge digne per a les persones. I tot i que la senyora Pocoví digui que les polítiques que ha fet el govern de la senyora Proens és per posar un habitatge assequible per als ciutadans, encara no he aconseguit saber què vol dir assequible, perquè no hi ha manera de que m'ho contestin quan els hi deman. És assequible un pis a 4.000 euros al metro quadrat? Doncs la resposta és que no. I això són els habitatges que ara en aquest moment s'està creant. En quant a s'informa, jo personalment no l'he pogut llegir, només el que sortia en els mitjans de comunicacions, però està clar que aquest informe és un informe a la carta, perquè el primer que haurien de demanar és perquè no el fa UIB, que tenim una universitat a les illes que podia fer aquest informe, i avant i el treuen de fora. Fan un poc el que fa el Consell Insular de Menorca, com que els tècnics del Consell no els hi volen, els hi diuen el que no volen sentir, fan convenis amb el Consell de Mallorca, però abans si els tècnics d'allà els hi diuen cosa contrària. És important tenir en compte que es construir, que diu la senyora Canyada, mentre no sapiguem aquesta construcció per a qui seran els habitatges, quan ells diuen per als d'aquí, què vol dir? Per als d'aquí que tenen una renda molt alta o per als d'aquí que són vulnerables? Per als joves o per a les persones que dels pisos en fan un negoci? Per tant, construir. Si no sabem en a quin aran destinat aquests pisos, que ha de ser perquè la gent pugui pagar un pis, sigui per comprar-lo o sigui amb un preu accessible d'haver en els lloguers, es construir temps no és la solució. Si no sabem abans de començar a construir, si servirà servint per especular o servirà per donar un habitatge digne a les persones temps que vivim en aquestes illes.
30 segons de ronda ràpida perquè ens queden 2 minuts, començant per la senyora Pocoví.
Sí, aquest no és l'únic informe fet per experts. Hi ha més de 200 estudis i tots arriben a la mateixa conclusió. Baixa l'oferta i incrementa els preus. I en el Partit Popular tenim molt clar, actuarem en responsabilitat i no actuarem, no aplicarem recetes fracassades de l'esquerra. Continuarem generant habitatge, ampliant la promoció pública, donant seguretat, incentius fiscals per generar i per incrementar. No en prohibicions ni en control de preus que han fracassat.
Temps molt ràpidament, senyora Cañadas.
Está claro que la ley de la oferta y la demanda no se la saben. O sea, cuando hablamos, además, de construir y construir y construir y liberar suelo, lo hacemos en un periodo de 5 años, que es lo que va a durar esta emergencia habitacional después de tantos años de inacción. Y decimos, los mallorquines primero, los ciudadanos de aquí primero y los trabajadores primero, no pisos para inmigrantes ilegales, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora.
Temps, senyora Garrido.
Bé, jo crec que escoltar el que diuen ara mateix, és a dir, liberalitzar sol... A Balears s'ha liberalitzat tot sol? Han aconseguit que davall es preu tot sol? No, s'ha incrementat. I una altra vegada, els bulos de vots, la mentida de vots, pisos per immigrants, la mentida contínua de vots. Topar preus funciona allà on s'estan topant els preus. Vostès el que fan és arruïnar els ciutadans de Balears, que paguen avui per una habitació la mateixa que se pagava fa un any i mig per un pis. Sense.
Molt breument, senyor Castellà.
Arruïnen el ciutadà de Balears.
Sí, quan la senyora Pocoví diu que el PP és responsable, significa que el PP de Galícia, que sí que permet estopar i de preus, és irresponsable.
Ai. Aquí actuarà en total rigor i en base a unes dades.
Per tant, el PP de Galícia, segons el PP de les Balears, és irresponsable. Va bé, sabreu. Va bé, sabreu.
Deixem la pregunta a l'aire perquè se'ns esgota el temps. Molt agraïda, moltíssimes gràcies, que tinguin vostès una molt bona setmana. Notícies i continuem.